Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Tres de gener i el Centre d'Esport Sabadell que ha anat per feina en aquestes primeres hores del mercat d'hivern. El club va anunciar ahir l'acord per rescindir el contracte de Sergio Montero, com ja us deixàvem caure. Un futbolista, el de Ripollet, que ja ha trobat nou destí a la penya deportiva de Manolo González de Segona Federació i que sap greu que les seves dues etapes amb el primer equip del Centre d'Esports, un jugador més format a l'Obrador, doncs hagin acabat igual. Ni Toni Saligrat en el seu dia, ni Gabri García enguany se'l van creure, malgrat que la sensació col·lectiva generalitzada és que oportunitats, alguna més, en podria haver tingut. Però Montero ja és història, com sembla que també ho seran altres futbolistes arlequinats en un futur molt proper. Com dèiem ahir, no sabem si serà avui mateix, en les pròximes hores, demà, demà passat, però tot fa indicar que hi haurà més novetats en la carpeta de sortides abans de Reis. A partir d'aquí, alliberant forat, la gran incògnita que es presenta és si Jaume Milà, el director esportiu en funcions, podrà anar al mercat fent allò de tants caps per tants barrets, o bé hi haurà una partida extraordinària. Sortirem de dubtes en els pròxims dies. Avui, mentrestant, tornem a la normalitat. Primer entrenament del 2023 al Centre d'Esport Sabadell. Primera roda de premsa de jugador prepartit en els pròxims minuts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Segon programa de l'any que fem amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Damar Hamlin, jugador dels Buffalo Bills de l'NFL, es troba en estat crític després de patir una aturada cardíaca en el duel d'aquesta matinada al camp dels Cincinnati Bengals. Hamlin ha rebut un fort cop al pit després d'un placatge i, tot i aixecar-se en un primer moment, ha perdut el coneixement i l'han hagut de traslladar en ambulància. A l'NBA, nit històrica. Donovan Mitchell, jugador dels Cleveland Cavaliers, ha anotat 71 punts contra el Chicago Bulls, convertint-se en el setè jugador de la història que supera aquesta barrera dels 70, el primer des de Kobe Bryant l'any 2006. El seu equip, per cert, ha guanyat a la pròrroga 145-134. Encara en bàsquet, victòria del Barça en el clàssic que obria l'any a la Lliga Endesa, a la pista del Real Madrid. 78-87 van guanyar ahir els de Saras, amb Higgins i la Provítola estel·lars en el darrer quart. I el Baxi Manresa emprendrà accions disciplinàries contra el pivot Tunde Olumu Willa per haver donat positiu en un control d'alcoholèmia la nit de cap d'any i després haver tingut un accident de trànsit, tot plegat, a més, amb un cotxe oficial del club. El pilot australià Daniel Sanders ha guanyat la tercera etapa del Dakar en motos i s'ha col·locat com a líder en cotxes problemes per Carlos Sainz per una avaria i ha mort el pilot especialista en acrobàcies Ken Block als 55 anys per un accident amb una moto de neu. Tot això fora, aquí que ha passat.
Què es comenta la recepció?
De seguida marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sergi Parc, on ha de compareixer en cosa de 8 minuts David Astals, l'atacant del Poble Nou. També repassarem les millors declaracions de Sergio Montero ahir al Tribuna Preferent, un cop confirmada la seva sortida. També hem preparat un informe repassant els últims 5 mercats d'hivern al Centre d'Esport Sabadell, en clau arribades i també sortides. Una nova secció del CES personal i saludarem Marc Nomen, escollit ahir, anunciat ahir com a nou entrenador del filial.
L'actualitat de la primera ref.
Moviments al grup 1 de la categoria. L'Algeciras ha signat el migcampista del Pontevedra, Mario Ortiz, i el Rayo Majadahonda ha cedit Marco Abreu al Naval Carnero fins a final de temporada. Avui, per cert, hi ha Copa del Rei. Juguen, per exemple, a les 7 la Nucía, que rep el València, i a les 9 el Ceuta, que rep l'Elche.
la notícia curiosa.
A les 9 també, per cert, hi ha el plat estrella del dia amb el Cacereño Real Madrid. L'equip de segona federació ve de fer una estada més que curiosa, sorprenent, surrealista fins i tot, al Nepal per acabar el 2022. Tot plegat per promocionar la construcció d'un centre budista a Càceres amb una estàtua de Buda de 47 metres inclosa. Allà, al Nepal, van jugar dos amistosos contra la selecció absoluta i la sub-21, guanyant 0-3 i 1-2, respectivament.
De quin partit no estarem pendents?
Del campionat de futbol de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, ara que parlem, per cert, doncs, d'aquesta regió. A dos quarts hi ha un Vietnam-Myanmar i un Malàisia-Singapur de la fase de grups.
I a les xarxes socials?
El repàs a Instagram del 2022 que feia el ciclista sabadellenc David Domínguez en les últimes hores, incloent el mes d'octubre l'entrevista que li van fer aquí, a l'estudi de Ràdio Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant el porter sabadellenc Jordi Masip i també l'exarlequinat Iago Indias.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts passen ja uns quants segons d'aquest punt del migdia. Avui dimarts 3 de gener del 2023, el segon programa, el segon Hotel Suís que fem enguany en aquest nou any. I com ja deixava caure ahir el Sergi Parc, recuperant aquesta sensació de normalitat després de l'aturada nadalenca, després d'aquest relleu a la banqueta de Gabri Garcia deixant el càrrec, sent acomiadat, i l'elecció del club per Miqui Lladó, la Junta General d'Accionistes, ahir també aquesta obertura del mercat, i avui, com dèiem, primer entrenament del 2023 del Centre d'Esports Sabadell, primera roda de premsa també d'aquest nou any d'un jugador prèvia al partit contra el Bilbao Atlètic de diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, Pau, bon dia.
Relativa normalitat, això sí, perquè no és dimecres, avui és dimarts.
Sí, una setmana que ha quedat força alterada doncs, per aquesta festivitat de Reis del divendres 6 de gener i per tant que també aquí es modifica una mica el que és habitual al centre d'esports. Avui roda de premsa, no en dimecres, de fet demà compareixerà Miqui Lladó en lloc de fer-ho divendres i vaja, dijous no hi haurà compareixença de premsa com a tal, divendres festiu i ja el diumenge doncs, el partit contra el Bilbao Atlètic.
Per parts, la primera de totes, David Estals, en hora o no anem en hora? Això, aquesta és obligada, la de sempre.
Sí, sí? De fet, Estals ja el tenim per aquí, que està esperant per entrar a la sala de premsa, simplement estem esperant alguns companys mitjans de comunicació. Recordem que la convocatòria era per un quart de dues i per tant encara estem a 5 minutets, però vaja, quan arribi tothom aquí a lloc, començarà aquesta roda de premsa.
A tot això, el que anava a comentar, la primera presa de contacte de la plantilla amb aquest nou any ha estat a Olímpia, no?
Sí, sessió d'entrenament a Olímpia, sense que hi hagi hagut novetats pel que fa als jugadors que estaven lesionats en els últims dies, últimes setmanes. Recorda, Pau, Alberto Fernández, evidentment, fora de combat per aquesta operació del menisc, Adán Gurdiel, que encara no està recuperat, Pelayo Suárez, que segueix arrossegant molèsties, Sergi Puig, que encara no s'ha reincorporat amb el grup, i per tant, tots ells, tot fa indicar, vaja, que excepte si es recuperen aquestes pròximes hores i es reincorporen amb el grup i comencen a treballar de forma normal, els podríem ja pràcticament descartar de cara a aquest compromís de diumenge.
I encara, doncs, això a cinc dies per la disputa d'aquest partit. A tot això, Sergi, estàs evidentment a l'estadi de la Nova Creu Alta. Crec que has pogut fer un cop d'ull a la gespa, no?, de l'estadi, perquè per les imatges que ens has fet arribar, les mantes tèrmiques ja són història.
Sí, ja no hi són i ara mateix l'estampa és molt preocupant si no saps del tot el context, perquè realment ara mateix la gespa, vaja, està coberta doncs, per força sorra, però és una sorra que el mateix club, els mateixos responsables han posat expressament una sorra que ha d'afavorir en teoria el bon creixement de la gespa i evidentment que es retirarà doncs, abans d'aquest compromís contra el filial de l'Atlètic. En tot cas, Pau, com que en els pròxims dies la previsió no és molt optimista pel que fa a la meteorologia, que s'espera que hi pugui haver pluges. De cara a dijous, el plàning inicial era que l'equip s'entrenés aquí a l'estadi, a la Nova Creu Alta, i en principi es canviarà de lloc precisament per aquestes circumstàncies, perquè no es faci més malbé la gespa, per mimar-la fins a l'últim moment i que estigui a punt, doncs, de cara a diumenge. Però insisteixo, que ara mateix l'estampa seria preocupant amb aquesta sorra que, vaja, que és molt visible sobre la gespa d'aquí de l'estadi, però que aquesta sorra, insistim, es retirarà, i tot i que, doncs, aquesta catifa no serà una catifa 100% i no estarà en el seu millor estat, almenys sí que es notarà aquest tractament i vaja, una millora respecte a altres partits.
Ho dèiem també en les últimes hores, en els últims dies, fins i tot el propi protagonista Miquel Lladó, el nou entrenador, que a més fa cosa d'un mes, que el Sabadell no trepitja aquesta gespa de l'estadi, no només per entrenar-se, sinó també per jugar partits de Lliga.
Entre l'últim partit aquí a la Nova Creu Alta i el pròxim haurà passat un mes clavat, perquè és que va ser un 8 de desembre el compromís contra el Real Unión, i contra el Bilbao Athletic serà el 8 de gener. Per tant, molt de temps sense que la Nova Creu Alta hagi collit un partit, i al final sí, com dius, també entrenaments aquí a l'estadi. Vaja, ara potser m'equivoco, però crec que l'equip no s'ha entrenat cap dia en tot aquest període.
A més, ha estat, com diem, coberta per aquestes mantes tèrmiques, i per tant, doncs veurem també la prova de l'algodón, que es diu en castellà. Aquesta prova del cotó serà diumenge, amb aquest partit contra el Bilbao Athletic. A tot això, mentre no compareix David Astals, si no, Sergi, em talles en qualsevol moment, però un partit pel qual el club ha preparat promocions també. Ahir ja les explicàvem al Tribuna Preferent, perquè ens enganxava just a l'hora del directe.
Sí, regal de Reis, sobretot pels més petits, però també pels més joves. Entrades gratuïtes per tots aquells nens que tinguin 14 anys o menys, i després entre els que tinguin 14 a 25 anys, entrades a 5 euros. Per tant, intentant afavorir, doncs, aquesta bona afluència de públic en aquest partit de diumenge, preveient també que són unes dates una mica complicades, Pau. Després de la festivitat de Reis, arriba ara sí tothom, Vitur i a lloc. Per tant, aquesta compareixença de David Astals, que és a punt de començar aquí a la sala Miguel Crema.
Doncs escoltem el primer protagonista del 2023 en clau Centre d'Esport Sabadell en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda.
Hola, David, bon dia i bon any. Et començo preguntant si et sembla una mica pel passat, per anar amb una mica d'ordre, no? Que no havíem parlat amb tu després de la destitució de Gabri, que al final havia estat, doncs, el tècnic que potser havia apostat més per tu, no? No sé com has afrontat tot personalment, si t'has sapigut més greu o també ho entens com una forma natural del que passa en el futbol en aquests casos.
Bueno, al final nos pilló a todos de sorpresa. A mí me costó aceptarlo por eso mismo que has comentado tú, de que fue el entrenador que confió en mí, pero forma parte del fútbol y al final han puesto al entrenador que también me hizo crecer en juveniles. Al final es parte del fútbol y es lo que toca.
Que el seu cas és una continuïtat o fins i tot un petit avantatge.
Yo personalmente no lo veo así. Voy a tener que seguir trabajando día tras día para ganarme el puesto. Ya me conoce, pero si no rindo y no doy lo que tengo que dar, me tocará estar en el banquillo.
Deia que no s'esperava la destitució de Gabri, malgrat els mals resultats. No era una cosa que s'havia comentat.
Bueno, se hablaba, pero no esperábamos que fuera después del partido de Osasuna.
Pregunto, David, també per aquests dies, no? Després de la tornada de vacances, és una setmana llarga, per dir-ho així, amb Miquel Lladó d'entrenador. Primeres sensacions, vaja, si heu allò corregit moltes coses de les que es considerava que s'havia fet malament, no sé com han anat aquests primers dies.
Bien, hemos empezado a trabajar la defensa, que es lo que más nos ha faltado, y bien.
Mes de gener. Que és un mes que pot ser clau perquè s'enfronten a rivals que ara mateix són directes.
Sí, bueno, tendremos que ir partido a partido. Al final hemos demostrado en todos los partidos que podemos dominar a cualquier equipo, pero hay que mejorar en las áreas para poder sumar.
Pistas en su presentación, en las entrevistas que han tenido con los medios,
Què va canviar?
I qui ha anat concedint entrevistes aquests dies, com aquí a Radio Sabadell, què canviarà?
Al final, la idea que nos está transmitiendo es que no quiere arriesgar atrás, que jugaremos, pero que al principio lo mejor es no arriesgar y ya cuando vayamos ganando ya empezar a jugar.
Sí, en la línia del que comenta el Joan, sí que és veritat que el Miqui, doncs, en una entrevista a nosaltres, no, també deia que al final ell sempre, els seus equips, els que havia entrenat com aquí el juvenil, no, quan el vas tenir, que sí que es caracteritzava per voler sortir des del darrere, i al final també ara diu que potser ara s'ha, doncs, d'apostar per un canvi, no, per, precisament perquè la necessitat potser és sumar punts i ser més competitius. No? Et sorprèn també que es faci aquest canvi de plantejament o també ho veus com una cosa positiva, allò d'adaptar-se a les circumstàncies?
No, al final es lo que tú dices, las circunstancias. Estamos viendo que no sale bien las cosas jugando desde atrás, pues si hay que hacer un cambio para mejorar, es lo que toca y hay que amoldarse a lo que sea.
Y entre un partido a partido, el primero es el filial de l'Atlètic.
Partit contra l'Atlètic. Diumenge, penúltim classificat.
Dos equipos, además, los más goleados.
I que són els dos equips més golejats del grup. Si aquesta dada diu algú.
Sí, bueno, por eso mismo estamos trabajando más defensivamente. Al final, arriba tenemos potencial y mejorando el tema de las dos áreas, yo creo que conseguiremos la victoria.
Sí, me pregunto por ese primer partido del año, los dos equipos además que habéis perdido más partidos, nueve partidos cada uno.
Els dos equips que han perdut més partits. Què espera del partit de diumenge?
No, eso está claro. Tenemos el aliciente ese de que jugamos en casa. Queremos darle los tres primeros puntos a nuestra afición y saldremos con todo.
No sé, David, si pintar-ho com una final, no sé si és molt aviat, no sé si t'agrada tu parlar molt de finals o no, però sí que és cert que pot ser un partit molt important de començar bé, més enllà de perquè sigui un rival directe també al final. Clar, el agafar confiança ja amb el Miqui a la banqueta, primer entrenador, si les coses no surten bé, potser doncs, poden entrar ja més nervis, una mica de dubtes. No sé si també veus aquesta importància tu perquè, en aquest sentit.
A ver, importancia tiene porque estamos ahí atrás, hay que sumar como sea, pero yo no lo veo como una final.
Sobre el mercat d'hivern, la primera baixa és la de Sergio Montero, que si no és el cas li ha fet mal, però serà la base.
Y al final él está en la situación que yo estuve el año pasado y yo he hablado todo este tiempo con él. Al final es un amigo que yo conozco desde antes y duele verlo así porque tiene nivel, pero él lo que toca en el fútbol y desearle suerte y seguro que le irá bien.
Objectius més enllà de diumenge, a curt termini, que s'hagi marcat l'equip. Si en el vestidor s'ho han fixat.
No, hay que pensar partido a partido, ir sumando y cuando vayan llegando las últimas jornadas ya veremos.
Sí, l'última vegada també per la meva part, una mica en la línia que comentava el Pere, ha sortit el Sergio i sí que és cert que al final també doncs, és inevitable, no?, que també vagin sortint altres noms de futbolistes que podrien estar en aquesta rampa de sortida. No sé si també això es palpa una mica en l'ambient en els entrenaments, no?, de jugadors que tenen dubtes, la incertesa de si sortiran o si és així quan sortiran. No sé si també això ho noteu, aquest ambient potser un pèl estrany que al final és habitual, no?, en aquests dies de mercat hivernal.
Bueno, yo particularmente no lo estoy notando porque al final somos profesionales y hasta último día tienes que estar con la mejor cara y todo. Y eso que tú dices, los compañeros que sabemos que están negociando y eso, somos los primeros que tenemos que estar con ellos y yo personalmente no estoy viendo, estoy viendo un ambiente muy bueno, la verdad.
Una pregunta més. Propòsits any nou. Quin propòsit individual y colectivo es marca?
A nivel colectivo ahora mismo la salvación, individual a ver si puedo meter ya mi primer gol con esta camiseta oficialmente.
¿Alguna pregunta más? No, pasame la pregunta del socio.
Pregunta del socio.
La pregunta del socio es ¿cómo y a quién se lo dedicarías ese gol, el primer gol?
Ahora mismo no sé, pero supongo que a mi abuelo, que es el que siempre me ha llevado a todos lados desde pequeño.
Y después, para romper un poco más el hielo, uno de tus compañeros pregunta por qué llevas más o menos un mes enfadado.
Son bromas que tenemos en el vestuario.
Doncs les paraules de David Estals, que no ha volgut revelar per què porta un mes enfadat. Diu que són bromes que es porten en el vestidor, però vaja,
però
molt
somriure,
enfadat.
Però amb un
somriure o no? Ara mateix no se'l veu tampoc, Pau.
Això t'anava a dir, almenys la resposta amb un somriure, no, aquesta pregunta?
Sí, absolutament se li dibuixava el somriure i vaja, em sembla que sí, que és més aviat una broma que era una cosa seriosa això que porti enfadat un mes.
Bé, doncs ha deixat declaracions interessants, David Estals, que sobre aquest relleu Gabri-Miquillador comentava que li va costar acceptar-ho al principi perquè Gabri doncs va confiar en ell, però que al final han posat a l'entrenador que el va fer créixer com a juvenil a la Lliga Nacional, a Miqui Lladó. I sobre aquesta última pregunta que li feies també, Sergi, el fet d'estar al costat dels companys que negocien la seva sortida i que està notant un bon ambient i que al final han de ser professionals fins a l'últim dia.
Sí, em quedaria amb aquestes dues respostes, la veritat, sobre la primera, Pau, aquesta sinceritat que també al final li vam escoltar també a Alberto Fernández quan el vam entrevistar a l'Hotel Suís, que li sabia greu també doncs, que Gabri García fos destituït i que vaja, si fos per ell també li hauria donat més marge, més oportunitats, perquè al final el de Sallent, recordem, doncs, va apostar fort també per Alberto, perquè fos un dels jugadors de pes d'aquest equip, i amb Estals doncs, passa una mica el mateix, o fins i tot encara més... més remarcable, perquè Estals no havia tingut gaires oportunitats aquí al Sabadell, fins i tot quan va sortir fora tampoc és que tingués molt protagonisme, i va ser Gabri, no?, qui va apostar per ell, i aquest any està clar que el Xino doncs, ha fet aquest pas endavant que se li reclamava també des de l'entorn. Per tant, sinceritat en aquest sentit, i en aquesta última resposta, com deies, Pau, també doncs vaja, dient que hi ha bon ambient, però que també reconeixent, no?, que hi ha doncs aquests futbolistes que estan col·locats a la rampa de sortida, més d'un segurament, i que doncs bé, hi ha aquestes negociacions, i segur que també són temes de conversa, però que al final són futbolistes professionals i que han de seguir treballant com si s'anessin a quedar aquí, evidentment.
T'has quedat sol ja a la sala de premsa?
Ara sí.
Ara sí? Podem parlar una mica de mercat o què?
El que tu vulguis.
Aquí,
perquè no s'enterin els altres o què passa?
En la intimitat tu i jo.
Vinga.
Vinga, va. I got my head out this song. No per res, que ningú s'esperi cap bomba en els pròxims minuts.
Vaja, decepció, ara.
No sé que tu m'expliquis alguna altra cosa des d'allà de l'estadi de la Nova Creu Alta.
No. Jo des d'aquí no tinc cap informació gaire novedosa del que vam anar explicant ahir, Pau.
Bàsicament per seguir amb el fil del que comentàvem aquí fa 24 hores a l'Hotel Suís, que dèiem que la primera sortida seria la de Sergio Montero, es va produir a les 4 de la tarda, i el que dèiem, que la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell doncs segueix treballant amb bon ritme per intentar doncs acabar de tancar alguna sortida més d'entrada abans del dia de Reis, sobretot amb tres noms damunt la taula: Juan Delgado, Àlex Gualda i Eudald Vergés, en el cas del de Torelló doncs trencant la sessió que té amb l'Andorra, i després també pendents del que pugui passar amb els centrals, que ja no sé si dir a la rampa de sortida, però sí amb opcions de canviar d'aires aquest hivern. Sergi, tant Pelayo Suárez com Isma Tumán, i no m'atreviria a dir ara mateix qui dels dos estaria a la pole position.
Sí, seria doncs aquesta possibilitat també, no? Veurem què acaba passant. Si, com dius, si acaba sent Pelayo, si acaba sent Tumán, al final Pelayo és un futbolista que ha comptat més en els plans de Gabri García. Isma Tumán sí que potser l'hem vist amb una mica més de protagonisme en els últims compromisos del 2022, però vaja, sense que hagi tingut tampoc unes actuacions molt encertades. Sí que és cert que, per exemple, Gabri García va apostar per ell com a titular en l'amistós contra el Manresa, que tampoc té per què voler dir res, però al final sí que és una circumstància que potser es pot tenir en compte. Ah, per cert, Pau, de novetats no, no et donaré cap novetat en aquest sentit, simplement sí que la previsió és que avui no hi hagi res en ferm, tot i que evidentment mai es pot descartar res per si s'acaba d'accelerar alguna d'aquestes operacions, si un jugador doncs acaba trobant un nou destí i acaba passant el mateix que amb Sergio Montero, que se li rescindeix el contracte i vaja, ja pot enfilar cap al seu nou equip, però en principi avui hi hauria d'haver més tranquil·litat en aquest sentit. Veurem demà o demà passat, però avui no hi hauria d'haver gaires novetats, insisteixo, en principi.
Doncs estarem a l'espera, perquè això pot canviar també d'un moment per l'altre, però això, que abans del dia de Reis podria haver-hi alguna novetat més, perquè es treballa amb intensitat des de la direcció esportiva. Per cert, el debut de Miqui Lladó, no Gabri García contra el Manresa, l'amistós abans d'acabar el 2022. A tot això...
Ho he dit jo?
Ah, sí, has dit Gabri García.
No, Miqui Lladó. Mira, això m'ho ha enganxat Roger Benet, que no li para de dir Gabri a Miqui, doncs m'ha passat el mateix.
Ens haurem d'anar canviant el xip tots plegats. I el que dèiem, que el protagonista d'ahir va ser Sergio Montero, el primer a sortir. La veritat és que jo m'atreviria a dir, Parc, que cap de les dues parts, a més veient també, escoltant les declaracions de Montero ahir al Tribuna Preferent, del Ripolletenc, que cap de les dues parts ha volgut estirar massa més el xiclet i que no s'ha aprofitat tampoc aquest canvi a la banqueta. Que totes dues parts tenien ja molt coll avall quina havia de ser la solució en aquest primer dia del mercat d'hivern.
Sí, tot i el canvi d'entrenador, vaja, doncs Sergio Montero, que tampoc acaba d'entrar en els plans de Miqui Lladó, i doncs al final el ripolletenc ha decidit també trobar nou destí, perquè al final si algú havia estirat el xiclet fins ara era el mateix Montero, perquè recordem, a l'estiu ja va tenir l'opció de sortir després que no acabés de convèncer el cos tècnic encapçalat, ho dic bé ara, per Gabri García, després que arribés també en aquest mercat estival, i vaja, va ser el mateix Montero que va dir: em quedo aquí, intento canviar les coses, treballar fort, treballar bé, intento canviar la perspectiva de Gabri, una cosa que vaja, no va aconseguir, perquè va tenir un paper testimonial en aquests partits que s'han jugat de la primera volta, i finalment doncs ha decidit marxar, veient que amb aquest canvi d'entrenador, amb aquest relleu, tampoc semblava que se li obririen les portes de cara al 2023. Així que finalment Montero, que va decidir sortir, el seu nou destí és la Penya Deportiva, i ahir, com deies Pau, el teníeu al Tribuna Preferent i reconeixia això, que aquesta situació és una, vaja, un panorama que ja anava preveient des de feia dies, des de feia setmanes, i que era pràcticament insostenible per continuar-la.
Como se veía venir, al final ni yo ni el club podíamos seguir así. Yo a mí no podía estar, pasado bastante mal esta primera vuelta, la verdad. Y bueno, al final pues llegaba a un acuerdo, porque ni al club le interesaba, o sea, ni a mí me interesaba seguir sin jugar y que me pasase el año igual que la primera vuelta, y al club tampoco le interesaba que yo estuviera.
Doncs honest en les seves paraules Sergio Montero, dient que ell vol jugar i que el club doncs no comptava amb ell, i per tant aquesta solució de marxar, per cert, ja confirmat també des d'ahir al vespre a la Penya Deportiva del grup 3 de la Segona Federació amb Manolo González. La veritat, ho dèiem al principi, Sergi, que ha estat una llàstima, no? Perquè l'altra etapa de Montero va tenir tot just l'última jornada, en una segona volta sobretot, després us repassarem l'informe que hem preparat del mercat, en què la plantilla era curtíssima, era molt curta, i Toni Saligrat no li va donar l'oportunitat fins a la jornada 38, totalment intranscendent. Enguany, a més en un context diferent al món del futbol, en què es permeten fer 5 canvis, i amb un entrenador que estava provant a 20 i pico jugadors, un quart d'hora a la Nucía i 55 minuts a l'Enrique Roca, el dia que Gabri fa doncs, capgira la plantilla del per avall. Poques oportunitats per Montero.
Sí, i si m'apures, fins i tot amb una plantilla que evidentment no té res a veure amb la de la temporada passada, on es buscava aquest futbolista de proximitat, on el nivell se suposava que es baixava, però que havien de venir jugadors amb aquesta gana, amb aquestes ganes de reivindicar-se la categoria, de demostrar tot el potencial que tindrien, que Sergio Montero podria entrar dins d'aquests plans, fins i tot posant-se sota les ordres d'un Gabri García, que havia dit que en el seu moment, si no m'equivoco, Lleida, doncs que també havia mostrat interès per la seva figura, vaja, que es donaven bastants condicionants perquè Montero aquest cop sí que pogués triomfar, o com a mínim tenir més oportunitats que en la seva primera etapa aquí, al primer equip del Sabadell. No ha estat així, i al final el que diu Montero és que ha estat una situació força farragosa, perquè ell se sentia bé i al final no va poder gaudir d'oportunitats.
Sí que se ha hecho muy, muy pesado todo, ha costado mucho porque, ostras, verte entrenando bien, que los compañeros al final te ven bien y tal, y no había manera de salir a jugar, que al final es para lo que estamos, para jugar el fin de semana, pues hemos tenido que decidir ahora que no voy a seguir.
Doncs la decisió de Sergio Montero, en un cas, a més, Sergi, tampoc per posar molta més cullerada, que es va enrarir molt a la pretemporada. Tot ja ens va estranyar que tingués minuts d'entrada en el primer amistós contra el Prat i que a partir d'allà és que va desaparèixer. Va desaparèixer dels plans de Gabri en els amistosos, que fins i tot doncs, és el millor moment per provar tots els jugadors, i al final Montero jugava els últims 10 minuts, no sé si fins i tot els minuts de les escombraries durant la pretemporada.
Sí, al final d'una banda, si des del cos tècnic des d'un principi es va veure que Montero podia no entrar en els plans de l'equip, si ho van tenir ja de forma doncs, vaja, tan convençuda i tan segura des de bon inici, es podia entendre en aquest sentit que Gabri no apostés per Montero ni en els amistosos, però sí que és un fet que clar que va sorprendre, perquè com dius Pau, va jugar 45 minuts contra el Prat, després sí que li recordo en el segon amistós de pretemporada contra el Paralada que va jugar uns minuts, però també és cert que en aquell partit el Sadoll es va quedar amb 10 i tot també es van reir una miqueta i tampoc va tenir l'oportunitat de demostrar gaire cosa, i a partir d'aquí, vaja, contra l'Hospitalet, contra el Huesca, contra Europa, no va acabar de tenir un protagonisme que se li pot esperar a un jugador en unes circumstàncies com són la pretemporada. I el que deia el mateix Montero és que fins i tot ni ell mateix ho acaba d'entendre, perquè des del club ningú li va donar una explicació clara del per què va jugar tan poc fins i tot durant l'estiu a la pretemporada.
Yo hubiera jugado en pretemporada y yo mismo hubiera dicho, hostia, pues no me veo el nivel, pero que no es así, no es para nada es así. Recuerdo que jugué un partido contra el Prat, que fueron al final 45 minutos, que jugábamos todos. Esa es la única vez que el club me ha visto, entonces no me han dicho un porqué pasó todo, pero tiene que haber un porqué, porque no tiene sentido, y por nivel futbolístico no era porque no lo habían visto. Entonces, pues fue duro yo ver esa situación, porque lo veía amistoso tras amistoso, que jugaba 10 minutos tal, y no entonces, pero bueno, yo pensaba en mí que iba a cambiar esto y por eso decidí quedarme.
Doncs va decidir quedar-se en el seu dia Sergio Montero, no sortir en l'últim dia del mercat d'estiu, i finalment aquesta aposta doncs, que no ha funcionat, ha fet fallida tant per part del jugador com per part del centre d'esports. I és una llàstima, com dèiem al principi, perquè és un dels pocs futbolistes que hi ha formats a l'Obrador Arlequinat, que avui dia doncs, poden això presumir d'estar jugant al futbol semiprofessional, a aquestes terceres, quartes categories del futbol espanyol. Per tant, una llàstima, però el que dèiem, Sergi, sobretot desitjar-li sort en aquesta nova etapa a la Penya Deportiva, i ell mateix crec que també marxava, no? Feia aquesta reflexió de marxar sense guardar rancor, no? A ningú?
No, tot i el que ha passat aquesta temporada i tot el que va passar en l'època celebrat que recordaves abans, que només va jugar, vaja, aquells últims minuts de l'última jornada contra el Lleida Esportiu, doncs que al final no és que s'endugui un bon record, això queda clar que no, però que també entén que són coses del futbol, que s'ha topat amb entrenadors que no li han donat la confiança, i això, el que dius, Pau, que no guarda rancor a ningú.
Esto del futbol va así, hay entrenadores que les gusta, hay entrenadores que no, y a mí, bueno, pues en estos dos casos, y justamente en el Sabadell, los dos casos de mi vida me han pasado aquí, pero bueno, esto es fútbol y tampoco guardo ningún récord a nadie, a unas personas les gusta y a otras no, y con esto me quedo.
Doncs també honest i senyor en les seves declaracions de comiat, Sergio Montero, ahir protagonista al Tribuna Preferent, un cop confirmada aquesta rescissió de contracte i el seu posterior fitxatge per la Penya Deportiva. Per tant, li desitgem sort, com també li van haver, per exemple, al Prat a segona B o al Poli Ejido en la seva altra etapa a segona federació. Per tant, Sergi, avui podem desconnectar una mica o què? Podem viure amb una mica més de tranquil·litat, sabent que no hi haurà novetats?
A veure, del tot no. Tampoc em vull mullar aquí i fer-me responsable i que després ens la mengem. Però sí, en teoria avui hi hauria de més tranquil·litat i veurem durant la jornada de demà. Tot això, evidentment, pel que fa a l'aspecte de mercat. Avui, com deia en Pau, en l'aspecte més esportiu ja, sessió a Olímpia, la primera de la setmana en clau col·lectiva. Després, per cert, un dels patrocinadors del club i també d'aquí de Ràdio Sabadell, Fort Valero Tradicional, que els ha donat el tortell de Reis a tota la plantilla.
Home.
Tant de bo que també formessin part d'aquesta plantilla veient la pinta que tenia aquest tortell. I res, que demà sessió a Sant Oleguer i dijous doncs veurem on se celebra aquest entrenament, perquè insistim, en principi no se celebrarà a la nova Creu Alta com estava previst inicialment per aquestes previsions de pluges que s'esperen en les pròximes hores o pròxims dies.
I també demà la compareixença, insistim, de Miqui Lladó, del tècnic, amb el Sergi Parc, també des de l'estadi de la nova Creu Alta. Gràcies, Sergi, t'alliberem.
Gràcies, Pau.
I nosaltres, mentrestant, rematem tota aquesta part de mercat amb aquest informe que us hem preparat, recordant què ha fet el Centre d'Esport Sabadell, com ha treballat en el mercat d'hivern dels últims anys, i hem posat el límit, el topall, en un mercat d'hivern, tirant la vista enrere, evidentment, en un dels mercats d'hivern en què va haver-hi més sortides de la plantilla i que la pel·lícula, doncs això, es podria repetir enguany si es compleixen les previsions dels pròxims dies. Com diem, aquest informe amb la veu del Pau Duran i del Roger Benet.
Ni 24 hores portava obert el mercat d'hivern i el centre d'esports ja havia donat una baixa, la de Sergio Montero. Aprofitant que es preveu un gener més que mogut a les oficines de la nova Creu Alta, repassem com s'ha mogut el club en els darrers 5 anys en una finestra en la qual sempre és complicat donar amb la tecla.
Temporada 2021-2022.
El Sabadell va fer un únic intercanvi de cromos a la davantera i va acabar sent per oblidar. Va marxar Toni Gavarre sense marcar en 422 minuts i en el seu lloc del San Fernando va arribar Dopi, que gairebé no va tenir protagonisme amb Monitis i també se'n va anar sense mullar.
Temporada 2020-2021.
Un altre mercat d'hivern per oblidar la nova Creu Alta. L'esperat migcampista no va arribar i l'únic que va reforçar la plantilla va ser l'esportinguista Álvaro Vázquez, una altra punta que va passar amb més pena que no pas glòria. 405 minuts i cap gol. En el capítol de sortides, a principis de mes va rescindir el veterà central Jesús Olmo, retirat del futbol 2 anys després, i el Xino Astals, que havia tingut un parell d'estones al futbol professional i que va sortir cedit al Prat de segona B.
Temporada 2019-2020.
Durant la típica temporada de la pandèmia i de l'ascens de Marbella, es van produir 3 reforços hivernals: Eber Pena, procedent del Badajoz, i els joves Siquero Cerinjauregui i Carlos Beitia, del Betis i el Villarreal, respectivament. El primer va ser qui més carrera va fer al Sabadell, amb algun flaix destacat a segona. Per contra, David Acedo va marxar cedit, novament a l'entitat Pota Blava, i el gallec Alberto Leira es va desvincular del Sabadell.
Temporada 2018-2019.
Un mercat que va estar molt condicionat per la greu lesió de genoll de l'Eix Coc el dia de Reis. El club va moure fitxa signant 2 centrals, un de veterà que venia de l'Alcoyano, Fernando Pajarero, i un de jove que venia del Sevilla, Mariano Cònic. A la rereguarda també es van produir les sortides del veneçolà Williams Velázquez, que no va arribar a debutar amb la samarreta arlequinada, i més endavant la del veterà lateral Valentín Merchant, rumb a Badalona.
Temporada 2017-2018.
I acabem aquest repàs amb una finestra que qui sap si s'acaba semblant a l'actual pel que fa a les sortides. En aquell inici de 2018, fa 5 anys, van abandonar el centre d'esports fins a 7 futbolistes que estaven sota les ordres de Toni Sadigrat. D'entrada, 3 dels 4 cedits pel Barcelona van fer les maletes de tornada al Nadal: José Luis Trápaga, Alassane Amané i el germà d'Ansu Fati, Brahim Afati. Sergi Pastells, que sortia d'una greu lesió de genoll, va anar cedit al Terrassa i 3 jugadors més van acabar rescindint: el jove porter Álvaro Chaparro, l'israelià Gaia Solín i el brasiler Arturo, sense H. Va arribar únicament un altre davanter, Arturo Rodríguez Pérez Reverte. Fins al dia d'avui ha estat l'últim nou que ha funcionat en el mercat d'hivern, marcant 10 gols amb la samarreta arlequinada.
Informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant 2 trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Fes personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Avui és dimarts i entre moviment i moviment a la plantilla del Sabadell, nosaltres continuem amb aquesta secció per conèixer més a fons els futbolistes arlequinats, amb el risc que, qui sap, potser algun d'ells acabi marxant. Avui és el torn d'un davanter que entra, de moment, dins dels plans de Miquillador i que, malgrat no haver tingut gaire protagonisme, la intenció és que segueixi defensant la samarreta del Centre d'Esport Sabadell.
Cristian Dieste Barrajón, bienvenido a la sección del CES Personal.
Hola, muy buenas.
La primera pregunta te la dejó Armando Corbalán, el último que pasó por esta sección.
¿Cómo preparas las sesiones de música para los días de partido? Porque es el DJ del vestuario. Si hay que preguntar, DJ Flecha se llama.
Sí, no, me gusta antes de cada partido hacer unas sesiones, ya que me gusta así el temilla de la música y tal. Y yo pues voy preparando las canciones del vestuario durante la semana para que ya que esté la gente ya motivada para antes de empezar los partidos.
Venga, Cristian, ¿lugar de nacimiento?
Zaragoza.
¿Qué tiene Zaragoza? ¿Qué destacarías que no tuviera el resto del mundo?
Tiene de todo, no te agobia y para mí pues, una ciudad, salvo el frío, que si hace mucho viento estás allí liquidado, pero por lo demás a mí, vamos, me encantaría vivir allí de por vida.
¿Cómo comenzó tu vínculo con el fútbol?
Desde pequeño, el fútbol sala. Empecé a fútbol sala a los 6 años y ya no he dejado de jugar hasta ahora, todos los años y poco a poco progresando. Ha habido momentos de altibajos en la carrera, pero al final siempre, nunca he dejado de jugar a fútbol, ningún año.
¿Eres mucho de rituales antes de los partidos? ¿Alguna superstición?
No, la verdad que no. No tengo ninguna superstición que podría tener otro futbolista, la verdad que no.
¿Mejor momento de tu carrera?
El mejor momento, pues el año pasado podría ser, que la verdad que fue un año muy bonito para mí, o incluso en juveniles, cuando firmó por el Atlético de Madrid, también en el segundo año de juvenil, podría destacarse uno de esos.
¿Y el peor?
El peor sería el primer año de senior, que estoy, que desciendo de tercera división a regional preferente, que se llama allí, y pues sí que entraron en mí unas dudas, porque claro, era el primer año que entraba en el fútbol senior y ya pues no te querían equipos que a lo mejor pues tú querrías estar, y bueno, entró esa duda de a lo mejor de si podría seguir jugando a fútbol o no, que era lo que más me gustaba, pero a lo mejor ese fue el punto de inflexión ahí, ¿no?
Si no fuese futbolista, ¿a qué otro deporte te hubieras dedicado?
En el deporte, me gustaría ser preparador físico también en un futuro.
¿Qué haces durante tu rato libre, tu día de descanso, por ejemplo?
Bueno, depende, o voy al gimnasio por la tarde, o me gusta también ahora estoy empezando también a nadar otra vez, y o si no, pues bueno, escuchar música, estar en casa, hacer planes de, bueno, ir a tomar algo, si se puede, con los compañeros, de todo, variedad.
¿Un ídolo en el mundo del fútbol?
Ídolo, yo es que de pequeño he visto bastantes jugadores ahí en la Romareda, entonces David Villa se podría decir que es uno, Diego Milito también, bueno, delanteros, centros así de cualidades un poco similares a las mías.
¿Has jugado en la Romareda? Lo digo porque te iba a preguntar a qué estadio te gustaría jugar que no hayas estado todavía.
No he jugado, no lo he pisado nunca. Y sí que es algo que me gustaría jugar, ya que es, bueno, soy de allí. Me da igual si fuera con la camiseta de Zaragoza o con otra, ¿eh? O sea que sí que me gustaría jugar allí porque soy de allí.
¿El fútbol te ha permitido tener estudios avanzados?
Sí.
¿Se pueden saber?
Sí, tengo la carrera de ciencias del deporte, bueno, anteriormente llamada INEF. Sí, esa tengo.
¿El mejor entrenador que has tenido en tu carrera?
Bueno, el año pasado sí que fue un año que, bueno, que el entrenador confió mucho en mí y también es algo que siempre vas a guardar. Y luego también en juvenil de primer año, Sergio Pina, que estuve ahí en el Club Deportivo Oliver, falleció hace relativamente poco por el tema la enfermedad de Lela y bueno, es un entrenador que también me marcó desde pequeño.
¿El día que te retires te gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol? Antes me decías a lo mejor un tema de fisio.
Sí que me gustaría, como no me veo como entrenador, pero sí que me gustaría seguir vinculado al fútbol. Me gusta de todo, comentarista, preparador físico, lo que sea, pero sí, me gustaría estar ligado al fútbol.
Lo tenemos en cuenta para el tema de comentarista en un futuro. ¿Una película?
Película, me gusta mucho Apocalipto, que es de Mel Gibson, me gusta mucho.
¿Una serie?
Me gusta mucho, bueno, Stranger Things, me gusta mucho.
¿Y una canción?
Canciones, yo es que soy de cambiar mucho, pero ¿cuál te diría? La de Free From Desire, creo que es la que me marca.
O sea, que cuando marcáis aquí gol, sí, que suena en el estadio.
Sí, esa me gusta bastante porque encima anima mucho.
¿Vives en Sabadell?
Sí.
Te voy a hacer una pregunta de aquí, de la ciudad. ¿Sabes qué colores tiene la bandera de Sabadell?
Blanco, creo que es azul, no, azul, amarillo, no.
Sí. Blanco, amarillo y verde.
Ah, vale, blanco, amarillo, no sé.
Ah, ya hemos empezado bien. Va, te hago un ejercicio de memoria. ¿Cuál fue el último partido del Sabadell en la Nova Creualta antes del confinamiento? Y te lo pregunto, ya sé que no estabas aquí, pero te lo pregunto porque sí que estás mínimamente relacionado.
Antes del confinamiento, ¿jugué yo aquí? Con el Llagostera sería. Con el Llagostera.
Eso es.
Sí, fue el empate, creo que fue empate, ¿no? Quedamos empate y sí.
Fue 1-1 y tú jugaste los últimos 6 minutos, si no me equivoco, un 1 de marzo del 20, o sea que tú estuviste sobre el terreno de juego en el último partido del Sabadell aquí en la Nova Creu Alta antes del confinamiento. Una de gustos de colores y diseños, no sé si has visto las cuatro finalistas de la segunda equipación de la temporada que viene, que los socios podrán votar, y si no las has visto, pues te las enseño y a ver cuál te gusta más de las cuatro.
Es que a mí mi color favorito es el rojo, me gusta también el rojo y la negra me gusta. Entre una de esas dos, si tuviera que elegir... me quedaría con la negra, yo creo.
Pues ahí queda tu voto, la negra con esa franja de colores blanco y azul. Vamos terminando, va, Cristian. ¿Con qué compañero de vestidor te llevas mejor?
Bueno, con muchos. A lo mejor no podría decir, pero me llevo muy bien con Armando, con Juan, con Walda, con, bueno, gente que vivimos también en Sabadell, con Isma, que es mi compañero de piso. La gente, sobre todo, que estamos más aquí en Sabadell, que hacemos más vida aquí.
Una pregunta puñetera. Después de que te dieran el premio y además con esas declaraciones de Gabri, ¿no?, que parecías como más motivado esos días, no sé si hubo pues muchas bromas, muchos comentarios en el vestidor y si tuviste que pagar alguna cosa o no.
A partir de ahí sí que me dice el balón de oro de AFE, ¿no? me llaman así, balón de oro de AFE. Y sí, nada, bromas, pero bueno, al final siempre te lo tienes que pasar bien en el vestuario y sí. Ya, sí, algo... No cogí nada, pero bueno, para mi cumpleaños ya cogí. Bueno, algo... Siempre hay detalles.
Y acabamos, Cristian. El siguiente en pasar por esta sección será... Le dejamos una pregunta un poco puñetera.
¿Es verdad que tu película favorita es Ratatouille?
Queda apuntado. Gracias, Cristian.
Muy bien, gracias.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Doncs veurem a qui va dirigida aquesta pregunta de Cristian Dieste i si és un dels futbolistes o no que ha de sortir del Centre d'Esports Sabadell en els pròxims dies i setmanes. A banda, per cert, de la sortida de Sergio Montero, el Centre d'Esports ahir també va fer oficial com queda l'obrador arlequinat pel que fa a les figures d'entrenadors després del moviment de peces que ha provocat la destitució de Gabri García. Recordem, Miqui Lladó, fins ara segon entrenador del primer equip, passa a ser el primer. Gerard Bofill, qui havia agafat el càrrec d'entrenador del Sabadell ell ve a mitja temporada. És ara el seu segon i el Marc Nomen, fins ara tècnic del juvenil A, ocupa aquesta vacant deixada per Bofill a Primera Catalana. Ens escolta el Marc Nomen. Marc, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda a tothom.
Aquest salt cap al filial, no sé com t'ha agafat aquesta decisió.
Bé, doncs, motivat, content. Al final jo opino que el filial, que per això es diu Sabadell B, és el primer equip del futbol base del Sabadell i crec que té una importància molt gran i en el moment en què es va plantejar l'opció ho vaig veure amb molt bons ulls i amb moltes ganes d'afrontar aquest nou repte.
Ho tenies projectat al teu cap després que t'escollissin com a tècnic del juvenil A? On es va fent aquesta idea?
Bé, bueno, jo em solc centrar en la tasca que em toca i quan he hagut de ser l'entrenador del juvenil A, doncs em dedicava plena i exclusivament al juvenil A. Sí que és veritat que t'agrada fer un seguiment de la resta d'equips del club i, a més, curiosament, el filial normalment jugava després que nosaltres quan coincidíem amb els partits de casa, així que un seguiment sí que l'anava fent del filial.
A tot això, no sé si ara el fet que el Miqui i el Gerard estiguin al primer equip poden arribar a ser un mirall o un impuls, no? una bona dosi d'adrenalina pels qui esteu, els entrenadors que esteu aquí a l'Obrador, intentant seguir creixent per poder arribar en el futur també a formar part d'aquest staff del primer equip.
Bé, nosaltres sempre hem opinat o sempre hem dit que el projecte del Sabadell tenia una intenció clara des del futbol base, que era el de projectar jugadors cap amunt, i sí que és veritat que en el moment en què s'han pres les últimes decisions en aquests darrers dies, a tots els entrenadors del futbol base ens té que donar també aquesta esperança o aquest desig, no?, de veure que ara estem apropant molt o encara més les postures entre primer equip i futbol base i que, qui sap, potser en un futur pot haver-hi un ascens de més entrenadors del futbol base.
Sabent que l'objectiu principal a categories formatives és precisament això, el formar jugadors, el cert és, Marc, que la teva etapa al juvenil A ha estat molt marcada per aquesta cinquena plaça, la millor posició que s'ha aconseguit mai a Divisió d'Honor. No sé si la valoració del teu pas pel juvenil A també la fas molt positiva basant-te en aquest resultat, més enllà de la tasca formativa.
Sí, home, jo crec molt en la causalitat per sobre de la casualitat. És a dir, nosaltres constantment ens hem enfocat a intentar millorar els jugadors i crec que la conseqüència de tot això és millors resultats i millors classificacions. Per mi una de les coses més importants és la projecció que han tingut alguns dels jugadors que tenia jo l'any passat, que estan en diferents equips i estructures, i inclús alguns en el mateix filial. I bé, com et deia, jo crec que és una conseqüència de treballar a tu, d'enfocar-se, de voler que constantment hi hagi una millora de tot i al final recusa aquests fruits i vam fer, la veritat és que, una gran temporada.
Ara deixes l'equip al teu segon, a l'Edu San José. Com el veus per agafar aquest repte a Divisió d'Honor?
Bé, jo i no només a l'Edu, jo en el darrer any també tenia un staff tècnic molt, molt potent, amb companys de molt nivell. L'Edu és un company amb el que jo havia coincidit durant la meva etapa de Wuhan i ahir quan em despedia de la plantilla els deia, la bona notícia per vosaltres és que durant aquesta primera volta he tingut dos primers entrenadors, perquè jo a l'Edu el considero un molt bon entrenador i molt capacitat per dirigir qualsevol grup i la veritat és que em quedo molt tranquil de que sigui ell el que agafi les regnes de l'equip, a més tenint en compte que ja coneix el propi equip i coneix la categoria. En qualsevol cas, sé que hi ha altres companys en el mateix futbol base que estarien capacitats per fer-ho, però aquesta decisió tenia certa lògica.
I ara aquest filial també, Marc, que entre la deu del Jordi López, el Gerard Bofill, que només l'ha dirigit tres partits, molts canvis, no sé si una de les primeres tasques és poder assentar-vos bé, que la plantilla se senti còmoda després de tants canvis.
Sí, jo crec que tot això que podria generar certa inestabilitat, la veritat és que jo tinc crec que considero que tinc un punt a favor de cara a la plantilla, que és que molts d'aquests jugadors els he dirigit en altres etapes de la seva vida, en etapes d'alevins, infantils o cadets, quan havia estat anteriorment en el Sabadell. Per tant, molts d'ells em coneixen també del dia a dia durant aquests any i mig que porto de nou en el club, i crec que la química des del primer moment ha sigut bona. Hi hem entrat amb tot, amb moltes ganes de marcar i de millorar certes coses que creiem que s'havien de millorar en l'equip, tot i que considero que són jugadors amb molt talent i molt nivell, però ja et dic, crec que ens estabilitzarem en el sentit d'estar plantilla molt ràpid i aviam si això ho traduïm en competir molt bé i treure bons resultats.
I dissabte a les 4, aquesta primera prova, ja primera catalana amb el duel al camp de l'Alpicat. Entenc que temps hi ha, no?, per preparar el partit, que l'esteu podent preparar amb condicions.
Sí, aquesta setmana tenim 4 entrenaments, avui farem el segon, i la veritat és que amb moltes ganes ja de veure'ns competint contra un Alpicat que tot i anar bé a la classificació és un equip que perd per la mínima i que té les seves armes per poder-te competir.
Doncs recordem, el Sabadell B, 8è ara mateix al grup, encara doncs amb aquest objectiu d'intentar pujar de categoria la temporada que ve, bé sigui a Tercera Federació o aquesta nova Superliga Catalana. Marc Nomen, nou entrenador del Sabadell B, ens haurem d'acostumar a partir d'ara, que se'ns fa també una mica estranya a nosaltres. Molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
Moltes gràcies a vosaltres.
I res, fem un parell de punts breus perquè hi ha novetats al Dakar. S'ha cancel·lat la tercera etapa del Clàssic, que s'havia de dur a terme entre Lula i Jail, un especial de 308 quilòmetres, per la meteorologia adversa, tolls d'aigua a la carretera. A l'etapa d'ahir, el copilot sabadellenc Sergi Giral i el seu pilot, Llorenç Fluixà, es van poder treure de sobre les males sensacions del debut en què van volcar, i van ser 26ens, això sí, a més de 400 punts dels guanyadors, Juan Morera i Lídia Ruba, després de rebre una altra penalització de 330 punts. I l'Oar Gràcia convocat els seus socis per celebrar l'assemblea ordinària del club. Tindrà lloc el 20 de gener a les 8 del vespre al local social del pavelló del carrer Boccaccio. Recordem que Salvador Gomis va revalidar el càrrec de president el passat març del 2022 i el seu mandat s'estira com a mínim fins al 2028, que és quan acaba la quarta legislatura. L'entitat, per cert, entra ara en l'any del seu 70è aniversari. Marxem. Quaranta segons perquè arribin les dues i el Notícies Migdia de la mà de la Núria Garcia. Una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Ituri en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, l'hotel suís d'avui 3 de gener, en uns minuts penjat a les nostres xarxes socials. Que vagi bé, bon dimarts, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.